L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor Domènec Ramal és qui un dia més, puntual i fidel a la nostra cita diària amb la informació, us saluda i us dona la benvinguda. En este temps d'actualitat, l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre d'avui dijous, 2 de juny. Temps que cada dia introduïm a ritme de titulars, temps elaborat amb la participació de les diferents emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius, un temps que avui encetarem parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre. Ahir a la tarda organitzava una roda de premsa per presentar tots els detalls d'aquesta manifestació prevista per diumenge a la ciutat de Barcelona. La plataforma apel·la a reenfocar la imatge del territori cap a la lluita de país contra el pla hidrològic. El moviment antitransbassament vol que la manifestació de diumenge a Barcelona servisca per protestar, per reforçar també la lluita a Europa davant l'ofensiva del Partit Popular. L'exalcalde d'Amposta, Manel Ferrer, està sent investigat pel possible cobrament irregular de més de 24.000 euros en dietes. Manel Ferrer, de tota manera, assegura que està tranquil i que hi ha informacions que estan esbiaixades. A Santa Bàrbara, la cooperativa agrícola del Camp qualifica de dictatorial la decisió del govern de la Generalitat que els obliga a aportar un 3% del seu passiu per finançar la mala gestió d'altres entitats. La plataforma ciutadana en defensa a les Terres del Sénia explica davant del jutge per què advertien del perill sísmic del Castor, un perill que va acabar sent real. Delta Nature ja té a punt el campus esportiu per en aquest estiu. I a ritme d'agenda, avui acabarem destacant una proposta de l'àmbit musical. La musicòloga ampostina Clàudia Jiménez pronunciarà aquesta tarda al Museu de les Terres de l'Ebre una interessant conferència sobre els lutiers a les Terres de l'Ebre, els lutiers que convertien les canyes en instruments. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dijous, temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, obrim ja el nostre temps d'actualitat i avui dijous comencem parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre, conscients que el debat mediàtic de les últimes setmanes al voltant del nostre territori ha interferit i pot acabar perjudicant el suport extern cap a la seva causa. La plataforma en defensa de l'Ebre prepara la manifestació d'aquest proper diumenge a Barcelona amb l'objectiu de reenfocar l'atenció en la lluita contra el pla hidrològic de l'Ebre, l'exigu cabal ambiental del riu i la prevista multiplicació de regadius a la conca. Un problema de viabilitat territorial i de país, remarca el portaveu del moviment antitransbassament Manolo Tomàs, en un moment en el que el govern espanyol del PP en funcions i les comunitats de regants es rearmen amb una campanya davant les institucions de la Unió Europea per defensar el pla i els regadius, atribuint als opositors motivacions polítiques vinculades a l'independentisme, consideren que la protesta d'aquest 5 de juny ha de servir per reforçar l'estratègia política i jurídica imminent, amb la pròxima publicació de l'informe definitiu del Comitè de Peticions del Parlament Europeu i la presentació d'una queixa davant la Comissió Europea. La cinquena manifestació que la plataforma convoca a la ciutat de Barcelona arriba i ho fa enmig d'un clima enrarit a les nostres comarques, on el debat mediàtic sobre la retirada del monument franquista del riu Ebre a Tortosa dels últims dies i setmanes ha acabat eclipsant pràcticament qualsevol altre tema. La imatge que surt de les Terres de l'Ebre cap a l'exterior ens perjudica, admet Manolo Tomàs, qui tot i això considera que l'entitat, respecte a ella mateixa, no té aquesta preocupació. Nosaltres no som res, som instrumentals. La nostra imatge està i seguirà intacta, però estem preocupats que en un moment important per al territori, una situació que podríem enfocar amb una estratègia guanyadora, es convertisca en un fracàs o en un carreró sense sortida i tot per un problema d'imatge. Escoltem les paraules de Manolo Tomàs, reconeixent justament això que comentàvem, que la imatge projectada per les Terres de l'Ebre els podria perjudicar. De tota manera, Tomàs apel·la a continuar lluitant contra el pla hidrològic.
O sigui, no és que la plataforma en defensa de l'Ebre estiguem preocupats per la nostra imatge, que no estem gens preocupats, que la nostra imatge està intacta i que seguirà intacta. estem preocupats que en un moment tan, tan important per al territori, d'alguna manera, una situació que podem enfocar en una estratègia guanyadora es converteixi en un tremendo fracàs o un carreró de sortida, tot per problemes de respensament d'imatge.
Per tot plegat, Manolo Tomàs reclama canviar el focus d'atenció cap a un tema important, un problema que podria condicionar el futur del territori com és el cabal ambiental i els regadius. Este tema el podem guanyar i podria ser que en el fons no caiguem tan simpàtics com sembla, però continuarem endavant, insistia Manolo Tomàs, tot lamentant que s'hagi mesclat la imatge de les Terres de l'Ebre amb la lluita contra el pla hidrològic de Conca. Per a Tomàs, el futur del territori va lligat al futur del riu i del país, i en aquest sentit creu que separar les Terres de l'Ebre del país és un profund error i una equivocació històrica. L'elecció del moment per a la protesta, segons insistixen des del moviment antitransvasament, va tindre en compte fa uns mesos quan es va triar diversos factors estratègics per reforçar la lluita jurídica contra el pla hidrològic, especialment davant la previsió que el govern espanyol acabés presentant el pla davant la Comissió Europea a finals d'abril, termini que ara s'ha posposat fins a principis de setembre, però també la recepció de l'informe del Comitè de Peticions del Parlament Europeu, que va visitar el Delta de l'Ebre el passat mes de febrer, i la presentació d'una queixa contra la llei davant de la mateixa comissió prevista per a la segona meitat d'aquest mes de juny. De fet, aquest suport al carrer per reforçar, amb una massa social molt important i transversal, els arguments jurídics, tècnics i polítics davant les autoritats comunitàries cobra ara especial interès davant l'estratègia oberta pel govern espanyol del PP, juntament amb les comunitats de regants estatals i de l'Ebre per desplegar a Brussel·les una campanya defensant les bondats del pla. No només a partir d'arguments com que la seva aplicació no modificaria els ecosistemes o que els regadius fomentarien una agricultura sostenible. Diuen que la lluita de la plataforma està contaminada pel tema de la independència, intenten dir que no és una lluita per la defensa del riu i de les Terres de l'Ebre, sinó una lluita política dins l'estat espanyol. I això nosaltres ho hem de trencar, reconeix Manolo Tomàs, ho trencarem estant als carrers de Barcelona. És per això que Manolo Tomàs cridava massivament a participar en aquesta protesta de diumenge que ve per tal de rebatre els arguments del Partit Popular a Brussel·les.
És tremendament important en les reunions que s'estan plantejant entre el govern espanyol i la Comissió Europea que la Comissió Europea vegi que detrás de les argumentacions tècniques, científiques i jurídiques hi ha una massa social molt important, transversal. Perquè el que s'està venent a Brussel·les és que l'ecosistema del Delta no es modifica, que no es pateix cap problema i que, a més, la lluita que està portant la plataforma de defensa de l'Ebre és una lluita que està contaminada pel tema de la independència. Llavors, estem intentant dir a Brussel·les que, en realitat, és una lluita, no és una lluita per la defensa del riu ni per la defensa de les Terres de l'Ebre, sinó que és una lluita política a nivell de tot l'estat espanyol. I això nosaltres ho hem de trencar i podem trencar-ho. I ho trencarem estant als carrers de Barcelona i en els parlaments que farem al final.
El moviment antitransvasament compta amb el suport d'una setantena d'entitats, entre ecologistes, culturals, cíviques, partits polítics i també sindicats. Segons el portaveu, Joan Antoni Panisello, s'estan organitzant una trentena d'autocars per desplaçar manifestants cap a la capital catalana. Des de Tortosa i Amposta sortiran diumenge a les 8 del matí. El viatge té un preu de 15 euros. S'ha previst la participació de bandes de música i grups d'animació. La manifestació arrencarà al migdia a la plaça Universitat i l'obrirà la pancarta "L'Ebre sense cabals és la mort del Delta". Al darrere d'ella se situaran els activistes del territori com a punta de llança de la marxa. Seguirà una altra pancarta amb la frase "L'aigua és vida, no mercaderia", amb les organitzacions ambientalistes, i una tercera pancarta per als representants polítics, tots els partits excepte Populars i Ciutadans, amb la llegenda "Respectem les directives ambientals europees". El recorregut finalitzarà a la plaça de la Catedral, on s'han previst les actuacions musicals, parlaments i la lectura de manifest a càrrec de l'actriu Mercè Martínez. La plataforma en defensa de l'Ebre vol aprofitar també que la data coincideix amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient per projectar la seva lluita, convertint la protesta de Barcelona en un dels punts neuràlgics de la commemoració a l'estat espanyol. Tot i que les principals organitzacions ecologistes estaran presents a la protesta amb les seves pròpies pancartes, moltes mantindran també els actes que tenien programats a diferents punts de Catalunya i de l'Estat per fer visibles altres lluites. En qualsevol cas, el moviment social ebrenc preveu que activistes de l'Aragó i del País Valencià s'acaben sumant als catalans pels carrers de Barcelona per convertir la jornada en una festa ebrenca que permeti visualitzar la lluita en clau de país. Una demostració, en paraules del mateix Manolo Tomàs, de dignitat ebrenca.
Diumenge 5 de juny, l'Ebre ens necessita. Manifestació a Barcelona. Des de la plaça Universitat fins a la plaça Catedral. Diumenge 5 de juny, a les 12 del migdia, tots a Barcelona. L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Venda de tíquets a l'Ajuntament de l'Aldea al preu de 15 euros. El riu ens necessita. 5 de juny, manifestació a Barcelona. Tots amb el riu.
De Cantàbria, gust de l'Aragó, sabor a pluja i Pirineu.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb més qüestions d'actualitat. Anem ara cap a Amposta. L'exalcalde de la capital del Montsià, Manel Ferrer, està sent investigat pel possible cobrament irregular de més de 24.000 euros en dietes. La investigació es realitza arran de la denúncia del regidor abans de la Plataforma per Catalunya, Germán Ciscar. Tot i així, Manel Ferrer assegura que està tranquil i que hi ha informacions que estan esbiaixades. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'exalcalde d'Amposta, Manel Ferrer, hauria cobrat fraudulentament 23.630 euros en dietes de l'Ajuntament i diversos organismes públics dels quals formava part entre els anys 2011 i 2014. Així ho revela un informe dels Mossos d'Esquadra encarregat per la titular del jutjat número 2 d'Amposta, arran de la denúncia presentada l'any passat pel regidor Germán Ciscar. El document detalla com l'exalcalde reclamava i acabava percebent d'altres administracions el cost de desplaçaments que ja havia estat sufragat amb mitjans del Consorci de Salut Social de Catalunya, que encara presideix. Així, via una doble imputació irregular, l'Ajuntament d'Amposta li havia arribat a abonar 13.828 euros durant 4 anys. Cal destacar que a partir del febrer del 2012, el Consorci de Salut de Catalunya va posar a disposició de Ferrer un cotxe d'empresa, un Range Rover, per als viatges que requerís l'exercici del seu càrrec, fet pel qual ja no tenia dret a rebre cap remuneració en quilometratges. Ferrer ha reconegut que va declarar com a investigat fa pocs dies al jutjat número 2 d'Amposta, un tràmit del qual assegura va sortir satisfet perquè la Fiscalia hauria demanat una ampliació de la informació existent. L'exalcalde d'Amposta, el convergent Manel Ferrer, ha volgut reclamar que es respecti la seva presumpció d'innocència i veu interessos polítics darrere del cas. Ha recordat que les tres denúncies que Germán Ciscar havia presentat contra ell amb anterioritat per altres assumptes relacionats amb la seva gestió com a alcalde van acabar sent arxivades als jutjats i espera que aquesta segueixi el mateix camí. Ha assegurat que confia en la justícia i que està tranquil.
Gràcies, Manel. I anem ara cap a Santa Bàrbara. La cooperativa agrícola del Camp qualifica de dictatorial la decisió del govern de la Generalitat que els obliga a aportar un 3% del seu passiu per finançar la mala gestió d'altres entitats cooperatives. El gerent de la cooperativa Planera lamenta que la mesura s'aprovés mitjançant un decret de llei. Critica també que en un país democràtic com el nostre utilitze unes pràctiques que considera dictatorials i que el conseller d'Economia, Oriol Junqueras, no volgués rebre els cooperatius activistes personalment. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El gerent de la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara, Josep Lluís Cardona, insisteix en criticar que s'hagi utilitzat un decret llei per obligar les cooperatives a fer les corresponents aportacions al fons que es vol crear per salvar aquelles entitats que han fet fallida. Tot i que respecta la decisió d'aquelles cooperatives que han decidit aportar aquest fons, creu que no és just que sigui obligatori fer-ho. Cardona admet que l'Estatut contempla la figura del decret llei, però recorda que també preveu que solament s'ha d'utilitzar en casos excepcionals. Nosaltres entenem que som un sector minoritari i que en cap cas el problema de les cooperatives afecta al bé de tots els catalans, reflexionava.
La veritat és que s'ha utilitzat també una pràctica una mica, per ser que estem en un país superdemocràtic i que tenim uns partits polítics, en aquest cas Junts pel Sí, que ens volen portar a la independència. La veritat és que la pràctica que l'ha utilitzat per a fer això és que Rosa a pràctiques pitjors de les pitjors que pugues fer qualsevol dictadura en temes abans, no? O sigui d'un signe o sigui d'un altre signe, no? Perquè a més ho ha fet per decret llei, que decret llei només ho pot estar contemplat a l'Estatut, però només s'ha d'utilitzar en casos molt excepcionals, però això no és, entenem que som un sector molt minoritari, per tant, no és un bé o no és un cas que afecti al bé comú de tots els catalans, vale? I però ja han utilitzat el tema de decret llei precisament per a fer de la forma més impossible perquè la gent no, o perquè no es pugui tirar atrás, no? I bueno, nosaltres, pues, aquesta sèrie de cooperatives, pues, hem decidit presentar batalla i tenim un bufet d'abogats de Barcelona, que es diu Mazart en concret, bueno, tenen diferents especialitzacions. Nosaltres aquí, evidentment, el que ens afecta és el dret mercantil i anirem a per totes.
Cardona carregava especialment contra el vicepresident del govern i responsable d'Hisenda, el republicà Oriol Junqueras, al que els cooperativistes van demanar una reunió tan bon punt van conèixer l'aprovació d'aquest decret llei, concretament el 2/2016 de 17 de maig. El conseller ni es va dignar a rebre'ns, ens va remetre a gent de segona fila, es queixava. Veiem coses rares, es queixava el gerent de la cooperativa de Santa Bàrbara.
Veiem coses rares, no? I, a veure, veiem coses rares, jo abans he dit Junts pel Sí, però aquí, evidentment, el que té la càrrega total és Esquerra Republicana, que és en aquests moments el que governa el Departament d'Economia i Finances, i el Xile va demanar una reunió a aquestes cooperatives, pues, quan m'ho vam enterar, també així de rebot, de que anaven a aprovar això directament, i la veritat és que el conseller, el vicepresident, no es va dignar ni a rebre'ns, no? Llavors, pues, bueno, ens va ficar gent de segona fila, però que no era el cas, no? No diré que és així, sí.
Les aportacions que exigeix el govern, en principi, es calcularien sobre la base del 3% dels dipòsits que les seccions de crèdit tenien l'any 2015 i es tornarien a revisar a finals de cada any, amb lo que el percentatge podria anar augmentant, cosa que també lamentava el gerent de la cooperativa Planera, qui acabava ironitzant amb aquesta reflexió. Si estos diners s'han d'utilitzar per tapar males gestions, potser al final ens tindrem que dedicar tots a fer males gestions i ja ens salvaran.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Informatiu Emute.
I un dia més, l'actualitat que genera el projecte Castor continua en primera línia de l'actualitat. Avui en parlem perquè el president de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, Joan Ferrando, va ser ahir dimecres un dels primers testimonis del cas Castor en compareixer davant del jutge d'instrucció del jutjat número 4 de Vinaròs per ser interrogat sobre els orígens de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i especialment sobre els arguments i fonaments que van portar l'entitat a oposar-se al projecte, advertint constantment del perill sísmic que suposava la injecció de gas a les cavitats submarines, uns terratrèmols que es van acabar produint tal i com havia avisat la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Joan Ferrando explicava que l'administració pública fa una defensa pèssima del cas Castor i lamentava que s'intente desacreditar testimonis com el seu, mentre altres càrrecs i professionals no van fer bé la seva feina. Joan Ferrando.
Per part de l'administració s'està fent una defensa pèssima. Per què? Pues perquè, a veure, a mi avui m'han fet moltes preguntes per a fer-me caure. I, evidentment, ja m'ho esperava que em diguessin que no sóc tècnic, ni geòleg, ni científic, i, per tant, jo no puc opinar. Però jo li he dit, mire, senyor, jo sóc un ciutadà que en molts més ciutadans han fet el que han pogut per a que no es fes aquest projecte Castor. Ara que s'està fet, estem fent el que podem per a que no paguem, i si tinc contradiccions me les minjo perquè no hi ha cap problema. El problema són aquests científics, aquests tècnics, aquests càrrecs de l'administració i aquests càrrecs d'empreses grans que cobren un dineral i no són capaços de fer la feina tal com l'han de fer. Això és el que els he contestat jo en resum. Evidentment que m'han deixat en ridícul i intentat desprestigiar del tot, però bueno, ja ho sabia, això.
En la sessió d'ahir dimecres i després de Joan Ferrando també va donar el seu testimoni l'empresari agrícola Mariano Sunyer, un dels principals afectats per la implantació de la planta terrestre del projecte Castor, que va obrir una batalla administrativa i jurídica en diversos fronts contra el govern espanyol i també contra l'empresa concessionària. De fet, el jutge va sol·licitar al Ministeri d'Agricultura còpia de l'expedient pel qual es va autoritzar, sense sotmetre el projecte a la pertinent avaluació d'impacte ambiental, el gasoducte d'interconnexió entre la planta terrestre i la xarxa general. Va ser el mateix Mariano Sunyer qui va aconseguir que l'Audiència Nacional declarés com a nul el procediment, un extrem que el Tribunal Suprem va acabar ratificant fa pocs mesos. L'última en compareixer a la sessió d'ahir dimecres davant del jutge de Vinaròs va ser una tècnica de la Generalitat de Catalunya que va poder per primer cop testimoniar en aquest cas. Àngels Gómez, de l'àrea de projectes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, que és així mateix també l'autora de l'informe d'al·legacions emès l'any 2008 per la Generalitat Catalana per reclamar al govern espanyol l'elaboració d'un estudi geològic i de risc sísmic per al projecte per part de l'Institut Geològic de Catalunya.
Del 26 de maig al 26 de juny, cinquenes jornades gastronòmiques del Llangostí, a Alcanar, les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja, en la participació dels següents restaurants: Chaparral i la Costa d'Alcanar, Cafè del Mar La Lluna, Can Manel, El Faro, Casa Lupe, Racó de Jesús, Les Palmeres, La Marinada, Mesón del Mar, Mareny, El Nàutic Les Cases, Casa Ramon i Racó del Port de Les Cases i l'Hotel Carles III d'Alcanar Platja. Cinquenes jornades gastronòmiques del Llangostí, del 26 de maig fins al 26 de juny, i el dia 16 de juny, Dia Mundial de la Tapa. Els restaurants participants a les jornades del Llangostí oferiran una tapa de benvinguda i gratuïta als seus clients.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara parlant de Delta Natur, una empresa que ja té a punt el campus esportiu previst per en aquest estiu. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Els pares i mares ja comencen a buscar activitats per als seus fills i filles durant l'estiu. De nou a Riumar, l'empresa Delta Natur ofereix als xiquets i xiquetes la possibilitat de practicar l'esport a la vora de la platja i dins d'ella, i de pas aprofitar el temps lliure de les vacances descobrint el parc natural del Delta de l'Ebre. Windsurf, canoa, kitesurf, futbol platja, volei, hípica i visites guiades són el complet programa que s'ofereix al campus esportiu des del 27 de juny i fins a l'agost. Escoltem a Sergi Casanova de l'empresa Delta Natur.
El campus d'estiu és una forma divertida de descobrir el parc natural del Delta de l'Ebre i també poder conèixer els esports nàutics que es practiquen a les platges de Riumar. Fem sortides a punts d'interès del parc natural i intentem una mica explicar migracions, vegetacions de les llacunes, una mica la formació del Delta, que els nens tots saben que tenim un parc natural, que vivim aquí al Delta de l'Ebre, però molts desconeixen, la gran majoria desconeixen com funciona el parc natural i com s'ha creat i tota aquesta informació, no?, que és el gruix de les rutes guiades, que és el que oferim, és el que intentem transmetre als nens, per un cantó. I per l'altre, que és la més atractiva per a ells, no?, que és, ja és l'esport, és esport nàutic. Tenim futbol platja, tenim vòlei, que montem un vòlei dins l'aigua, i llavors el surf, el paddle surf, el kayak, el windsurf, i llavors també iniciacions de kitesurf. Són petits, però comencem a tocar els estels i ells ja comencen a tindre unes nocions, ja comencen a veure com funcionen aquests esports i ja comencen a tindre una idea de en un futur els esports que podem practicar aquí a casa nostra, aquí al costat.
Els pares interessats en aquest campus esportiu a Darwin Beach, on es pot inscriure per setmanes, quinzenes o mesos, poden consultar preus i horaris a la pàgina web deltanatur4x4.com.
Gràcies, Lluïsa. I abans d'arribar a la informació meteorològica, temps avui també per a una proposta d'agenda, proposta de l'àmbit musical. La musicòloga ampostina Clàudia Jiménez pronunciarà aquesta mateixa tarda i al Museu de les Terres de l'Ebre una interessant conferència sobre els lutiers a les Terres de l'Ebre, uns lutiers que convertien les canyes en instruments. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Aquest vespre i al Museu de les Terres de l'Ebre es realitzarà una interessant conferència sobre els lutiers populars des de les canyes als objectes sonors al Delta de l'Ebre. Una conferència que estirà a càrrec de Clàudia Jiménez, una musicòloga ampostina que és professora també de música. Uns actes que s'inclouen dintre de la 12a Setmana de Medi Ambient i del programa Cultura Viva. Ens ho explicava des del Museu de les Terres de l'Ebre, Pere Luque.
La recerca sobre els lutiers populars i la conferència també té l'afegit de les canyes als objectes sonors al Delta de l'Ebre. Per als xiuladors, flautes, són més populars que feia la gent i que, bueno, aquesta musicòloga, la Clàudia Jiménez, ha inventariat, ha estudiat, ha analitzat i, bueno, ha catalogat, ha fet entrevistes, ha buscat gent que sapigués encara fer-los i com fer-los sonar, ha gravat els sons i ha fet un recull de tots aquests instruments populars d'aquí de les nostres terres.
Una interessant conferència sobre temes populars, com són els objectes sonors al Delta de l'Ebre, que es podrà seguir aquest vespre a partir de les 7:30 al Museu de les Terres de l'Ebre, a la sala d'actes d'aquest museu. L'entrada és totalment gratuït.
El diumenge 5 de juny, posa't la gorra en solidaritat amb el càncer infantil.
Vine a PortAventura i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Compra la gorra amb l'entrada gratuïta a PortAventura trucant al 977-2287-12 o mitjançant a fanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
Diumenge, 12 de juny, arriba la 36a Diada de la Bicicleta, organitzada com sempre per l'AMPA de l'Escola Maria García Cabanes. La sortida a les 9 del matí des de l'Ajuntament. I enguany visitem El Goleró, l'Ampolla. Esmorzar i sorteig de regals. Premi al més jove, premi al més veterà i obsequi d'una espaleta a la bicicleta més divertida. Recorda, l'ús de casc és obligatori. Diumenge, 12 de juny, a les 9 del matí us esperem a l'Ajuntament a la 36a Diada de la Bicicleta. I enguany visitem El Goleró, a l'Ampolla. Us esperem a tots.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Bien assolellat avui, un dia radiant, un dia esplèndid, sense núvols, a part del que queda aquí a les comarques de Girona. Són núvols que s'han anat trencant, han deixat que hi haguessin clarianes, però que aquesta pròxima tarda poden tornar a créixer, sobretot pel que fa a l'interior de les comarques gironines i també en àrees del Pirineu. Però ja veuen que la major part del territori té un cel serè i ha de continuar més o menys de la mateixa manera. El que queda de matí, seguirem parlant d'aquest sol, de les boirines que s'han anat dissipant i han deixat ja millorant la visibilitat. A la tarda, núvols d'evolució, sol, però amb núvols que creixeran sobretot a les zones de muntanya de l'interior de les comarques de Barcelona, fins i tot a les comarques tarragonines, però on donaran precipitació o on és més probable que puguin acabar fent alguna gotellada seria al Pirineu de Girona o també esporàdicament al Pirineu de Lleida. Amb aquest sol, les temperatures avui seran altes, l'ambient tornarà a ser molt suau, amb màximes que en alguns casos s'enfilaran fins als 27 o 28 graus a les comarques de Ponent i del Sud. A tot arreu, aquesta mateixa situació d'ambient assolellat, com a molt potser aquesta pròxima tarda creixeran algunes nuvolades cap al nord de l'arxipèlag Balear o en punts de muntanya de Mallorca, cap a la Serra de Tramuntana, a tot arreu. També temperatures més altes, amb un ambient força, força càlid. De cara a demà i demà passat, augmenta una mica la inestabilitat. Demà amb alguns ruixats, dissabte amb alguna tempesta, fins i tot, especialment al nord, i a la tarda. Al matí farà sol, però a la tarda creixerà aquestes nuvolades, hi haurà alguns ruixats, i després de cara al final del cap de setmana i sobretot a la setmana vinent, el més destacable serà la temperatura. Pujaran i ho faran de manera acusada. Diumenge, màximes de 30, dilluns, dimarts, sobrepassaran els 31 o 32, és a dir, que la calor d'estiu sembla que arriba a partir de diumenge.
Dedicant també un raconet del nostre temps a l'actualitat i la previsió meteorològica, així arribem avui novament a l'hora de posar el punt i final, tancar i acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui dijous, en 2 de juny de 2016, que com és habitual i diàriament ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, gràcies per la vostra confiança, demà hi tornarem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.